A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Com en l'ambient de les grans ocasions, i és que de fet ha passat només un any des que va ser inaugurat oficialment la Fundació, l'Espai del Mercat del Peix, la Fundació Pere Stampli, s'ha inaugurat una exposició que el recomanem. I el recomanem per alguns motius. D'entrada, perquè sempre va bé poder veure coses que es desmarquin més o menys del tipus d'art, de l'art figuratiu al qual estem tan acostumats, i perquè és hores d'ara un esplèndid complement a l'exposició que es pot veure al Miramar. Us ho diem perquè al Miramar tenen les obres de Cau Ferrat i a la Fundació Pere Stampli tenen, a part de la col·lecció que està exposada d'una forma permanent a la Fundació, la primera exposició d'uns dels artistes que formen part de les obres de la col·lecció de la Fundació. Ens estem referint a Erró, que té tot una... Vaja, tota la planta baixa del que és el Mercat del Peix i els altres espais de la Fundació dedicats a l'obra d'aquest artista que té obra al Museu d'Art Modern de Nova York, que té obra al Georges Pompidou de París, que té obra a algunes de les grans sales d'exposició d'arreu del món. La inauguració va tenir lloc el passat dissabte, però la roda de premsa amb els mitjans de comunicació va tenir lloc el divendres al matí amb la presència del propi artista, un artista que té un punt de transgressor, que té formalment unes tècniques de treball que cridaran molt l'atenció, sobretot, ja avisem d'entrada, públic jove, aquells que no s'acosten massa a això de les exposicions de l'art, vagin a veure-la, que els cridarà molt l'atenció la forma de treballar d'aquest artista, molt d'autor en algun moment, del món del còmic esplèndid dibuixant, és a dir, hi ha barreges de tècniques molt interessants per veure. Es presentava tot plegat divendres al matí. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Gudmundur Gudmundsson, és com es diu Erró, perquè és islandès. Va néixer a Islàndia l'any 1932, és a dir, una persona... Doncs, granadeta, malgrat que, doncs, com podran comprovar qui vagi a veure l'exposició, és una obra d'una modernitat absoluta, que utilitza el còmic i els referents del còmic americà més enllà, per fer el que feien, segons ens van explicar els americans en l'època del pop art, doncs aquí s'utilitzaven doncs altres referents. On està la transgressió? Doncs en la gairebé incoherència de col·locar, per exemple, la sèrie de Mao, que és... A més, és que són imatges molt conegudes. Poca gent coneixia el nom de Ro, però molta gent ha vist
els referents de moltes d'aquestes imatges,
de les seves obres, perquè allò de col·locar a Mao Zedong als gratacels de Nova York, doncs bé, és una...
en una imatge impossible.
Impossible, perquè mai va visitar Nova York Mao Zedong. Doncs bé, aquestes imatges, aquestes icòniques de... doncs, sobretot dels últims anys, dels anys 70, 80 del segle passat, doncs són molt interessants. Una mena de collage ple d'imatges de Jaruzelski, de Lech Walesa.
Se'n recorden?
Doncs bé.
Estem parlant d'inici dels anys 80.
I de Brezhnev.
De Brezhnev, en fi, del nazisme, també, hi ha tota una...
Hitler. Apareix també les imatges, però també amb el punt de transgressió, és a dir, amb imatges impossibles, i també hi ha unes altres sèries molt tretes del còmic americà, dels superherois. Per tant, doncs, el que comentaves, molt adreçat gairebé a públic jove, evidentment, doncs, està adreçat a tothom, però és el públic jove el que pot trobar en imatges que tenen 30 i 40 anys.
Uns referents estètics d'avui dia.
De modernitat gaire, absoluta. Com dèiem, és la primera exposició d'un artista a la Fundació Stanfli. Fins ara, doncs, hi havia hagut doncs allò, les mostres de diversos quadres ja donats a la Fundació, però és la primera vegada que un artista que ja també és membre, perquè també hi ha algun quadre de Ron a aquesta Fundació, però que es fa aquesta petita, anava a dir, petita clocada d'ull, perquè és un artista extremadament prolífic, a més, segons diuen, molt treballador, perquè està des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda, es tanca el seu estudi i diu que fins i tot no té ni telèfon a l'estudi.
Tant que té fetes a la vora de 12.000 obres, de tota mena, hi ha dibuixos, hi ha quadres, hi ha afitxos, hi ha cartells, hi ha collages, hi ha una mica de tot, però una producció enorme de la qual la Fundació, ens deia el propi Pere Stanfli, la feina ha estat escollir entre tal quantitat d'obra les que d'alguna manera se deien més en aquesta mostra que es pot veure a la Fundació Pere Stanfli.
I Pere Stanfli, precisament, que definia Ro com l'home ideal per fer aquesta primera exposició, amb el seu estil, que sembla ser que els entesos l'han definit com a figuració narrativa i objectual, o de l'objecte. Pere Stanfli, que donava el tret de sortida d'aquesta roda de premsa de presentació explicant això, que és la primera exposició d'un artista a la Fundació.
Aquesta és la primera exposició d'un artista que fa part del fons de la col·lecció de la Fundació. Aquesta Fundació ja té, després del 11 d'abril del 2011, un any de presència aquí, amb aquest mercat i amb l'altre annexa, amb la col·lecció, una part de la Fundació. Hem pensat que per la temporada d'estiu a Sitges seria interessant de portar un artista internacionalment reconegut, un artista que fa part precisament de la figuració narrativa, de la figuració i de l'objecte. I hem pensat, perquè la col·lecció de la Fundació és sobretot, en gran majoria, és consacrat a el meu entorn, doncs, artistes que tracten amb l'objecte i la figuració narrativa. Hem pensat l'heroi és l'home ideal, que ens portarà una petita retrospectiva aquí a Sitges. L'heroi és l'artista, ara Marie-Claire us explicarà, que és conegut en món sencer, ha tingut exposicions a l'IBAM, a València, a Madrid. Marie-Claire era la directora del Museu d'Art Modern d'Es Baluart de Palma i va fer l'exposició Ero. Per això hem volgut que Marie-Claire Hubercois seria la comissària. És una persona que coneix molt bé l'obra.
Marie-Claire Hubercois? No entendrem res. No, un català perfecte que té la senyora Marie-Claire Hubercois, perfecte, que estava també el dia de l'inauguració assenyalant que no havia estat gens fàcil per ella també la col·locació dels quadres. Sembla que abans no s'ha decidit la disposició final, hi ha hagut molta feina a situar, obra de formats també molt diferents i com els dèiem, amb un ventall estètic molt divers com per poder-ho conjuntar i fer espais expositius diferenciats entre ells.
Erro, que és la primera exposició que fa a Catalunya, la tercera que fa a tot l'estat. De fet, té un estudi a Formentera, segons va explicar, malgrat que no parla ni el català ni el castellà. Va dir a la senyora Marie-Claire Hubercois que des de que va arribar a París l'any 1958 es va fixar en el pop art americà quan Europa dominava l'abstracció, l'art abstracte, i va començar amb aquesta visió irònica de la vida que provoca en l'espectador un xoc visual, que va definir el senyor Hubercois com a descàrrega elèctrica. Erro treballa en sèries temàtiques una sèrie dedicada a Mao, una altra de polítics, una altra del còmic americà, i és això, aquests petits exemples, aquests petits tastos de sèries temàtiques de Ro, el que ha volgut la comissària de l'exposició, que és una de les millors coneixedores de l'obra de l'artista islandès, la que, el que ha volgut col·locar en aquesta exposició d'una trentena llarga d'obres de Ro que es pot veure a la Fundació Stanfli. Escoltem les paraules de Mary Claire Auberquois.
Aquesta exposició és la primera que es fa no en Espanya, perquè com ha dit Peter Stanfli, la primera antològica va ser esvaluat en Palma i després l'Ivan va fer una antològica que va anar a Madrid. Però sí que és la primera exposició que es fa a Catalunya i que una institució catalana dedica a la figura de Ro, que, com ha explicat Peter, a principis dels anys 60 va ser vinculat a la corrent de la figuració narrativa, i això és una de les raons per la qual s'ha triat dedicar aquesta primera exposició individual en la Fundació Stanfli. Herodons breument va iniciar la seva carrera a finals dels anys 50, es va instal·lar a París l'any 58 i va relacionar amb tots els artistes d'aquesta època, els surrealistes, a Nova York amb els artistes de pop art, encara és molt amic de Rosenkind, va conèixer a Oldenburg i tota la movida del pop art americà. I a París també va connectar com els artistes de la figuració narrativa, perquè en aquest any l'art dominava tant a Nova York l'escola d'art abstracte, l'expressionisme abstracte, i a París l'escola de París que estava dominava l'escena artística, l'art abstracte. Però la primera reacció va ser el pop art americà, però els artistes de la figuració narrativa en Europa i en París, els quals ha de tenir una molt bona selecció prou representativa, gent com Ro, com Peter Stanfli, com Arroyo, van fer una figuració, van tractar la realitat quotidiana, però no per mostrar la vida rutilant de la societat de consum, com es van fer els artistes pop americans, sinó que van treballar amb un to irònic i més compromès amb la realitat. Després ja ho explicaré quan farem la visita. No? L'obra de Rock, la carrera que s'inicia a finals dels anys 50, era fonamentalment pinta a l'oli i fa collage. Aquí tenim una representació d'unes 33-32 obres en total, i la seva manera personal i singular és que treballa a partir d'imatges existents. Al llarg de tota la seva vida, Ro és un viajero constante, ha hecho varias veces la vuelta al mundo y sigue viajando de una manera incansable. Recopila miles y miles de imágenes de la publicidad, de la propaganda política, de los cómics, de los folletos publicitarios, y a partir del 62 ya ha empezado a trabajar y a posar las bases de su lenguaje. O sea, trabajar sobre la acumulación de imágenes que en el cuadro que está detrás, que se llama Piratske, llega, digamos, al paroxismo, ¿no? Algo que algunos críticos han llamado el pop barroco. Y, o sea, bien la acumulación de imágenes o bien juntar imágenes aparentemente inconexas, como en la serie, por ejemplo, de los Mao, para crear un shock visual, para crear una especie de descarga eléctrica en la mente del espectador. Aquí tenemos reunidos digamos algunos de los ejemplos significativos de sus series, porque Ro trabaja por series, series temáticas. Aquí tenemos Le Tour du Monde de Mao, porque Ro dice que Mao solo va a viajar a Moscú, y le hacía mucha gracia, le divertía colocar a Mao en escenarios muy extraños, sobre todo Mao ante los rascacielos de Manhattan, cuando era el enemigo acérrimo Estados Unidos de China. Y luego tenemos la serie de los Political Painting, donde desfilan dictadores, hombres políticos, Stalin, Hitler, etc., ya lo veréis. Tenemos la serie de Elefant Fatal, que está a la entrada, que es otro... otra serie muy importante de ejemplo del trabajo con el cómic de Ro, y es un homenaje a los cómics americanos, en este caso a la Superwoman, el mito de la mujer agresiva en la sociedad occidental. Y en la otra sala, que veremos a continuación, tenemos una selección de collage y que va desde casi los primeros. Pero repito, esta exposición no es una exposición cronológica. ¿Por qué? Porque Erro trabaja sobre series temáticas que va retomando, pero digamos que no, el estilo no varía a lo largo de los años, pero sí que varía las temáticas, porque toda su obra, en definitiva, es una manera de narrar, de aquí figura su relación con la figuración narrativa, narrar los acontecimientos de este mundo, poner en evidencia de una manera irónica y sarcástica las incongruencias de nuestra sociedad, nuestra velocidad desbocada y de sus dictadores sangrientos. Y Erro ha dicho que con la pintura abstracta, cuando empezó, él no podía comulgar con esa pintura, porque lo que le interesaba era precisamente dar testimonio de lo que pasaba en su época. Y él, en una entrevista con Hans Olbrich, dice que está muy contento que algunos de sus cuadros están ilustrando incluso libros de escolares, y dice que él es una de sus grandes ilusiones dejar ese testimonio del tiempo. Y cuando uno hurga un poco en toda la carrera de Rock, que es realmente inmensa, la producción es inmensa, es cuando se revisa, es como ver un poco la epopeya de nuestro tiempo. Yo no me quiero extender más, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, y ahora las hacemos ahora o si bien después a lo largo del recorrido. De nuevo quiero agradecer a la Fundación Stanfield de haber confiado en mí para realizar esta exposición, al consorcio por apoyarla y por toda su colaboración en este proyecto, y por supuesto Erro, tan dispuesto y tan generoso como siempre, tan amigo de sus amigos. Y gracias a vosotros por estar aquí.
Marie-Claire Ubercois explicant el contingut d'aquesta exposició, com us dèiem, dividida en diferents espais i a partir de les sèries temàtiques que va fer en el seu moment Erro, aquestes sèries de pintures de caire polític, de La volta al món de Mao, de Les dones fatals, dels collages, que estan sobretot en el segon espai, en el, diguem-ne, en el pis superior de Can Mec, on es va fer també un altre dels espais de la Fundació Pere Stanfli. Allà està ple de collage i és molt interessant apropar-se al collage i veure com tot està retallat, enganxat amb una pulcritud i una meticulositat per donar un resultat final a partir d'uns dibuixos geomètrics molt, molt ben trobats, i a partir també dels dibuixos propis. Enmig hi ha de tot, des de la Reina d'Anglaterra fins a Brezhnev, automòbils, vull dir, molts elements icònics del segle XX i d'alguns dels moments històrics més rellevants del segle XX. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim amb la directora del Consorci del Patrimoni de Sitges, Vinyet Panyella, que destacava aquesta col·laboració entre la Fundació Stanfli i el mateix consorci, que permet a la institució que dirigeix arribar a l'art contemporani, no centrar-se només en una determinada època de l'art. Va destacar que, per exemple, ja va haver una peça del mes dedicada a un dels pneumàtics de Pere Stanfli, però que també hi haurà en el futur altres activitats relacionades amb la fundació que dirigeix el pintor suís. Segurament tindrà continuïtat, per tant, va dir Vinyet Panyella, aquesta col·laboració, que també és una col·laboració entre públic i privat. Va dir de l'exposició de Ro que és una possibilitat suggerent que dona una visió tremendament crítica del món que ens envolta en un llenguatge accessible a molts tipus de públic. El que comentaves al principi, públic jove, públic que potser no té costum de visitar exposicions, doncs es pot acostar fàcilment en aquesta mostra sobre Arro. Escoltem les paraules de Vinyet Panyella.
Jo el que voldria és fer una breu referència a una qüestió que en el Consorci del Patrimoni de Sitges ens fa especial il·lusió tal dia com avui. És el fet de constatar que aquest any de col·laboració, diguem-ne, estreta i gairebé simbiòtica entre la Fundació Stanfli i els museus de Sitges ha estat absolutament positiva. Ens ha ajudat a fer créixer el que és la noció de patrimoni fins a l'art contemporani, és a dir, en aquest moment a Sitges tenim la gran sort de tenir en tant que patrimoni de la vila d'una manera o altra, és a dir, des de la col·lecció d'art antic del Museu de Maricel, col·lecció Pere Rosales, el cau ferrat amb el modernisme, fins a l'art contemporani que tenim en aquesta fundació, i en el compliment d'aquest primer aniversari no puc fer altra cosa que fer un balanç absolutament positiu tant de l'acceptació per part del públic de la Fundació. Recordem que fa poc vam tenir la primera peça del mes de la col·lecció Stanfli, que la va, diguem-ne, presentar el propi Pere Stanfli a dalt, en aquest Rus Beser. Vam incorporar, diguem-ne, la Fundació a les activitats programades dels nostres museus. Hem també tingut altres activitats i en tindrem molt properament en la celebració propera del Dia Internacional dels Museus, el dia 18 de maig, també aquí, però sobretot aquesta voluntat de continuïtat i aquesta voluntat de treballar i de créixer plegats. És un magnífic exemple, crec jo, de les possibilitats que atorga el fet de treballar diguéssim conjuntament des del sector públic al sector privat per un objectiu comú, que és sobretot fer accessible, com és la nostra feina aquí, aquesta col·lecció al gran públic i incorporar-la a les activitats habituals del Museu de Sitges. Nosaltres tenim aquest conveni per aquest any, l'any que ve ens toca renovar-lo, tal com està assignat, i el que va ser un principi, una declaració de principis, diguéssim, circumstancial, perquè doncs, la Fundació s'obria i ens calia doncs, donar-hi tot el suport, jo crec i estic convençuda que es convertirà en un pacte, en un conveni, diguem-ne, més a llarg termini, més permanent, que ha de suposar la plena incorporació de la Fundació en aquest context del Museu de Sitges, que en aquest moment està, crec jo, en fase de creixement. Per tant, benvinguda a la Fundació Stanfli una vegada més i moltes gràcies per la confiança que ens heu fet en tot moment. Per nosaltres, a més, poder, diguem-ne, participar en aquesta programació capdavantera de la Fundació, que suposa una exposició temporal en plena temporada de primavera i estiu amb un artista contemporani de la col·lecció permanent i més com és l'Erro, per tot el que significa, no només per la figuració narrativa sinó per la visió crítica sobre el món actual des de l'art contemporani, ha estat una gran experiència. En aquest sentit, el que vull remarcar és que una vegada més la noció de patrimoni i la noció de modernitat i d'art contemporani no només no estan renyits, sinó que a més són complementaris i que sumen. I l'experiència que avui comencem i que hem estat treballant aquests darrers mesos doncs, ens resulta absolutament positiva i molt suggerent i dona peu a moltes altres activitats de difusió que espero que amb el temps doncs, creixerem plegats i podrem portar a terme totes. De moment tenim un gran esdeveniment. És a dir, perquè l'exposició Erro, doncs, com ja sabeu, és la primera que es fa a Catalunya, de les escasses que hi ha hagut a l'estat espanyol, més enllà de l'IBAM i més enllà del Baluard de Mallorca, i aleshores ens projecta, no només com a centre d'art contemporani, sinó com a Vila de Sitges, ens projecta en el mapa també del col·leccionisme i de les fundacions d'art contemporani, que no és poca cosa. I per tant, comptem amb un gran actiu que estic convençuda que l'estiu que ve doncs, continuarà amb aquesta programació a partir d'un dels autors de la col·lecció permanent. Jo vull donar les gràcies en primer lloc a l'Anna Maria i en Pere Stanfli per la confiança que suposa produir i organitzar des de la Fundació una mostra com aquesta, amb tot el que comporta, a la Marie-Claire Iberquois pel seu treball com a experta no només en la figura de l'error sinó doncs, en art contemporani. Jo crec que ha estat un gran guany incorporar els coneixements de la Marie-Claire en la nostra feina del dia a dia, que el dia a dia doncs, sempre és més feixuc però sempre acaba sent molt gratificant, i no em vull deixar de cap de les maneres l'agraïment que vull expressar aquí en públic en el personal del Consorci del Patrimoni de Sitges, perquè per ells ha estat un esforç important. Sabeu que fa un mes escassament vam inaugurar l'exposició de l'art modern a Miramar i ha estat realment pràcticament gestionar aquestes dues grans mostres pràcticament de manera simultània, i per tant ha estat un esforç que, molt important i molt reeixit, que jo precisament avui i en públic vull agrair. En darrer terme, també vull agrair, en darrer terme, last but not least, je veux remercier l'ami Ero, amb el qual ens coneixem doncs, de fa ja anys a través d'en Pere Stanfli, per la decisió generosa d'haver volgut prendre part, haver volgut, diguem-ne, participar de manera molt activa i molt generosa en aquesta mostra. No només per la seva valua i pel que significa en el context generacional de la figuració narrativa i del pop art i de la pintura contemporània europea, sinó també per l'aportació, més en sentit general, de la seva visió crítica al món contemporani. D'això n'ha parlat la Marie-Claire, en parlarà també ell, quan fem la volta, quan fem el tomb explicant-vos les obres, però jo no vull deixar-ho de dir, sota un punt de vista, si em permeteu, més personal, que és tot un encert en el temps actual que estem vivint, tan convuls d'altra banda, tenir a l'abast, tenir accessible aquesta tremendament impactant visió crítica del món que ens envolta i de les fases d'aquest món que ens ha portat a la situació d'avui. És una exposició no només, c'est une exposition pas seulement pour contempler, pour se promener, mais surtout pour réfléchir. Sobretot perquè Erro és un artista, diguéssim, molt radical en la seva posició crítica i formalment té un llenguatge, artístic que es fa absolutament accessible a qualsevol tipus de públic, perquè utilitza els trets, diguéssim, de comunicació de molta part de la contemporània, des del llenguatge del còmic a l'hiperrealisme.
I 53 minuts. Les paraules de la directora del Consorci del Patrimoni, Vinya Penyell, exposició que es pot visitar fins al 21 d'octubre a la Fundació Pere Stanfli. Un detall més, Joan?
Sí, el que comentaves, Arro ha fet 12.000 obres, més de 12.000 obres al llarg de la seva carrera. Les que es poden veure aquí a Sitges formen part del que s'anomena la reserva, és a dir, la col·lecció pròpia de l'artista. No han vingut ni de cap museu ni res, simplement són de l'artista. Va destacar, ho han sentit Pere Stanfli, les facilitats que va donar Arro a l'hora del transport. Sembla ser que és una persona extremadament organitzada i que té un control absolut
de la logística,
sobre la seva obra, sobre la logística. Simplement li va dir a Pere Stanfli: estigueu tal dia, tal hora, allà,
i allà hi haurà
tot, i allà estava tot. I per tant, doncs, cosa més senzilla, sembla ser impossible a l'hora de transportar aquestes obres d'Arro.
Perquè diguin a vegades dels artistes, oi? I d'aquesta vida així més o menys desorganitzada, doncs no és el cas.
Va comentar també Marie-Claire Iberquois que al Centre Pompidou, quan va dedicar-li una exposició a Arro, hi van visitar, la van visitar més de 300.000 persones. Val a dir que el Centre Pompidou és un museu gratuït, però hi ha una part d'exposicions temporals que són de pagament, i la d'Arro era de pagament, és a dir, que aquestes 300.000 persones van pagar per veure l'exposició. No és públic allò que entrava, no, el típic turista que entra perquè hi ha un museu obert i està plovent a fora. No, eren gent que entrava amb l'interès per veure aquestes pintures. De fet, també va explicar la senyora Iberquois que els collages que poden veure són de fet proves de pintures, té diverses tècniques de treball i sobretot doncs, aquesta depuradíssima fórmula que té de dibuixar i de plasmar en un quadre doncs, coses que després semblen còmics i realment no, realment són quadres el que està veient el públic. Per últim, doncs, comentar això, que també es va destacar que passa temporades molt llargues a Formentera, a una casa que no té telèfon, ell no té tampoc telèfon mòbil, per tant, doncs, difícil, és molt difícil posar-se en contacte amb ell. Ho va poder certificar al final de la roda de premsa.
D'acord, o sigui, una volguda incomunicació, eh?
Correcte.
O un volgut aïllament del món per crear. Exposició de Ro fins al 21 d'octubre a la Fundació Pere Stanfli. A la planta baixa, a la planta principal de la Fundació, trobaran part de la col·lecció permanent de Stanfli, entre ells aquell Rouge Baiser, que són els llavis aquells carnosos vermells que varen ser motiu d'una peça del mes fa ben poc. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.